Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Tenir tres fills es considera una proesa, tenint en compte que de mitjana a Catalunya les dones tenen 1,06 fills, si són mares espanyoles, i 1,32 fills en el cas de les mares estrangeres, segons dades de l'IDESCAT, corresponents al 2023. El santcugatenc Riqui Muñoz supera amb escreix aquestes xifres perquè la seva família nombrosa la componen ell, la seva dona i 6 criatures. Comparteix el seu dia a dia al compte d'Instagram Papa i Mas, el qual ja acumula 174.000 seguidors. Muñoz combina aquesta faceta amb la de professor d'escola. Però, per si tot això fos poc, aquest pare de família encara ha trobat el temps per escriure un llibre, Una família sin filtros. El robatori o furt de vehicles a Sant Cugat ha crescut un 19,67% durant el 2024. En total, durant l'any passat es van registrar 73 casos d'aquest fet delictiu, 12 més que l'any anterior, el que representa un vehicle més robat al mes de mitjana. Una dada que posa en alerta els cossos dels Mossos d'Esquadra, que situa la zona de l'Hospital General, propera a la P7, com la principal zona de conflicte, com ha explicat la sotsinspectora dels Mossos i cap de la comissaria de Sant Cugat, Maria Medina. I Junts per Sant Cugat vol tornar a reclamar 10 anys d'empadronament al municipi per poder optar a un habitatge públic, en comptes dels 3 anys actuals. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ho ha traslladat recentment al grup parlamentari de Junts a Catalunya i Madrid de Junts per Catalunya a través del seu president, Carles Puigdemont, en una visita a Waterloo, per tal que abordin la reversió de la llei que limita aquesta temporalitat de padró. Amb aquesta proposta, Junts vol prioritzar, diuen, aquells santcugatencs que porten més anys vivint a Sant Cugat. I ja hi ha data per al judici a l'activista del sindicat de llogateres de Sant Cugat, Berta Vidal, que s'enfronta a una pena de presó de 9 mesos per desobediència. Vidal va ser una de les persones que va intentar evitar que els Mossos d'Esquadra poguessin desnonar una família al carrer Indústria de la Indústria de Sant Cugat el 21 de juny de 2022. El judici serà el pròxim 19 de març als jutjats de Terrassa. I l'Ajuntament ha activat un apartat a la seva pàgina web per recollir vulneracions dels drets lingüístics. Es tracta de la bústia del català, un espai on la ciutadania podrà presentar casos de vulneracions que es produeixin a la ciutat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Dia Mundial de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia. Passen 5 minuts de les 12 i comença molta comèdia. El programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mira, avui parlem amb uns convidats que són alguns de Sant Cugat, altres no, però que faran teatre aquí, faran teatre a Sant Cugat. Però abans... la homilia del Molt de Comèdia. Avui, Dia Mundial de la Ràdio, Teatre i Música a les Ones. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides d'acord amb la resolució aprovada per la Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, és a dir, la UNESCO. Això es va fer el desembre de l'any 2011. Es va triar aquesta data per ser el dia en què es va establir la ràdio de les Nacions Unides l'any 1946. Segons aquestes reunions, es tractava de confirmar que era un mitjà idoni per seguir expressant pluralisme, representació i diversitat, una plataforma per al discurs democràtic. I tot i l'evolució tecnològica dels mitjans de comunicació, encara continua sent el mitjà més utilitzat a tot el món. Mireu, jo, benvolguts germans, ja sé com tots que massa vegades la ràdio també ha estat i serà utilitzada per difondre missatges que són el contrari de democràcia, el contrari de pluralisme, el contrari de llibertat. Però cal que continuem amb la seva difusió perquè aquesta diversitat es pugui mantenir com un element fonamental per conèixer i gaudir com una eina preciosa i absolutament necessària. Personalment vaig escoltar la meva obra de teatre per la ràdio, la meva primera obra de teatre, no la meva que jo vaig escriure, sinó la vaig escoltar. I tot i que afortunadament aviat vaig poder anar presencialment al teatre, vaig seguir molts anys seguint també el Teatre Invisible de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona i el Radioteatro de Ràdio Barcelona, que em va descobrir autors que després podria recuperar els escenaris reals amb actrius i actors en persona. Però és que també amb la música va ser essencial per mi. I podia escoltar el concert de música clàssica des del Palau de la Música del diumenge al matí o els programes de jazz des d'una emissora de Tanger, The Voice of America, amb un inoblidable presentador, This is Willis Canover, que em va portar a gaudir després quan en llocs com el Price, sala de boxa i de lluita lliure de Barcelona, tocaven aquesta mena de música grups de la ciutat. Molta gent ha arribat al teatre, a la música de qualsevol tipus, gràcies a la ràdio. I d'aquesta manera s'ha creat un públic que després es convertiria en aquests habituals dels espectacles, de totes les arts escèniques, i això vol dir no només els professionals, sinó també els aficionats, els amateurs, que, com comprovem contínuament, poden fer i fan coses d'un nivell comparable a qualsevol companyia professional. En la ràdio local com aquesta per on estic parlant ara, Ràdio Sant Cugat, és important donar cabuda a tothom que representa una obra de teatre o faci un concert, encara que sigui una sola representació, encara que ho faci d'un petit espai, o per un públic que en gran part poden ser familiars, amics o coneguts, perquè l'essència és la mateixa i probablement l'esforç sigui superior en el cas de l'amateur. Arribats aquí, cal dir que aquest programa de ràdio, aquest Molta Comèdia dedicat a les arts escèniques, sempre acollirà les dues maneres de fer arts escèniques. I avui, precisament, n'és una mostra fefaent. Primer, parlarem amb dos actors professionals, d'una vàlua indiscutible en el món del teatre, en el món del cinema, en el món de la televisió i del doblatge. I després parlarem amb una representació exemplar del teatre amateur de la ciutat, que, a més, fa una funció en benefici d'una entitat que es va crear per ajudar i donar suport a persones que han patit o pateixen el càncer. I arribats aquí, germans estimats, demano a Déu no que faci més que nosaltres avui, sinó que ens deixi seguir fent el que fem. Ràdio. Ràdio dedicada a les arts escèniques. I per tothom. Amén.
Thank you.
proper divendres 21 de febrer, vol dir la setmana vinent, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Teatre Auditori es presenta Els Bons, una obra de Ramon Madaula. Ens parlen d'una tragicomèdia. A veure, no sé si... Em escolta Satanàs?
A veure, és que el Satanàs, en aquesta obra, els dos som Satanàs.
Com que els dos? A veure, m'escolta Sant Miquel?
Bé, els dos som Sant Miquel.
Com ho arreglem? Perquè jo, a veure, jo llegeixo que s'acosta a Nadal i dos amics han quedat a quarts de vuit del vespre al cercle artístic del seu municipi, que fa molts anys que interpreten l'Arcàngel Sant Miquel per una banda i Satanàs per una altra. Mm. Però llavors què passa? A veure, Ramon Madaula, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què és el que passa, Ramon?
No, passa que el que ha fet de Satanàs tota la vida per unes circumstàncies aquest any no ho podrà fer, i li demana en el que ha fet de Sant Miquel que el substitueixi i faci de Satanàs. Per això et deia que hi ha una ambivalència, que els dos han sigut Satanàs i els dos són Sant Miquel.
I el Sant Miquel està disposat a fer-ho, o Jordi Buixaderes?
Sí, perquè... Ah, que parlo, Jordi.
Home, a veure, clar, com tothom qui ha vist el fet Pastoret sap que el paper de Satanàs és molt més atractiu que el de l'Arcàngel Sant Miquel, que, bueno, era el que sortia allà amb el foco més ben posat i més rosa o més blanc, però que, a veure, el que l'epicentre de la funció del Satanàs, de la resta del Satanàs.
Perquè vosaltres dos...
Gran humor.
Vosaltres dos, que sou nascuts a Sabadell, vareu fer els Pastorets de Sabadell?
No, cap dels dos. El que passa és que vam ser espectadors durant un temps i vam veure el mateix Satanàs. En aquell moment era el senyor Antoni Virgili, és el Satanàs que ens va quedar els dos marcat, i és com ens l'imaginem, no?, que era molt diferent. Ara es fan més de 700 produccions de Pastorets a Catalunya amb un vestuari, amb uns mitjans molt diferents dels que hi havia llavors, que era una capeta de setí, unes banyetes toves, però feia molta por, feia moltíssima por.
Home, era un Satanàs, era un Satanàs i uns Pastorets de postguerra.
Sí, però dels ulls d'un nen això, escolta'm, es magnifica moltíssim, eh? I bueno, quatre pólvora que tiraven i quatre llumets i un foco i quatre disfresses, doncs agafaven unes dimensions increïbles. I bueno, clar, la imatge que et queda és una imatge que és inesborrable. I la referència que tenim és aquesta, els dos, però cap dels dos en vam fer, com a actors.
I, Ramon, quan tu tens la idea de crear aquesta obra dels Bons, ho fas a partir d'aquesta experiència, com en aquest cas com a espectador, o perquè realment les persones tenim una part bona i una part dolenta?
Bueno, sí. Bueno, tot és una barreja. O sigui, a mi em va impactar molt les Pastorets que veiem quan érem petits a Sabadell. Crec que allà em van inocular el verí del teatre veient aquells Pastorets, i llavors, sí, vull dir, els Pastorets són una faula moral, que ara ja li ha passat una mica el temps, però a partir d'aquesta faula moral, de veure de qui té més bondat, no? Què és la bondat? Que és una pregunta que jo no la sé respondre, i no sé si algú la sap respondre. Doncs a partir d'aquí una mica es desenvolupa la trama, no?, de qui és més dolent, si l'arcàngel o el dimoni, o etcètera, etcètera, no? Vull dir que... O qui és més bo dels dos, perquè al final el dimoni és una víctima dels bons, és un àngel caigut. Vull dir-te que a partir d'aquí... Però, bueno, no és una obra filosòfica ni molt menys, eh? No estic jo acreditat ni format per parlar d'això. És una trama purament... una tragicomèdia per passar l'estona. Vull dir, no hi ha més.
Sempre dius el mateix, Ramon, perdona, eh? Sempre dius el mateix, i al final resulta que les obres tenen un pes que són el que és, eh? Perquè la resposta del públic... Bueno, us puc avançar els dos que de les 920 entrades del Teatre Auditori em queden, em sembla que 45 per vendre, eh? Només.
Carai. quina responsabilitat. ara em comencen a suar les mans.
Jordi, quan et va oferir o quan va parlar en Ramon d'aquesta obra, què vas pensar?
Doncs em va semblar que era un joc. A veure, com diu ell, no és més que una comèdia, eh? És una comèdia per passar l'estona. Però a veure, pot haver-hi formes més enginyoses i més intel·ligents de fer riure i formes que no tant. No? I em va semblar que la tensió escènica que es muntava entre dos personatges era interessant i era curiosa, i la ironia que traspua tota l'obra també. I després que reflexa una mica aquest món del teatre aficionat, que Catalunya és tan important, tan estès, i que nosaltres coneixem de primera mà. No? Aquest senyor que és apoderat d'un banc i que es posa una disfressa i surt a fer un maquillatge així, doncs, de guix, de tras gruixut, no? Mm-hmm. I es posa a fer un personatge increïble, no? I s'ho agafa, a més, s'ho agafa amb molta seriositat i s'ho agafa com una gran responsabilitat. I assaja, doncs, els vespres i només parla d'aquest tema i el fet de sortir a escena amb altra gent, companys, doncs crea una germanor. Tot aquest fenomen tan singular del teatre aficionat, sobretot a Catalunya, que és el que coneixem nosaltres, penso que aquí el Ramon amb aquesta obra li fa un homenatge i explica una mica com funciona, què s'hi respira. I fem l'obra, bé, els dos personatges arriben a un teatre doncs, que està despullat, està amb llum d'assaig, hi ha una persona allà provant coses i immediatament respira aquest ambient. I això està molt bé.
Tu, Ramon, penses que efectivament és aquesta tragicomèdia més tirant a comèdia que a tragèdia, però que no... perquè, en definitiva, també reflexa la realitat de la vida, a part de fer aquest homenatge al Teatre Amateur, que jo estic molt, també molt d'acord amb vosaltres, però vull dir, efectivament, una persona pot ser bona o dolenta en segons quines circumstàncies?
Sí, tots podem tenir un molt mal moment. Jo dic tragicomèdia perquè, sense fer spoilers, quan a l'obra hi ha un assassinat. Per tant, hi ha una tragèdia. També fa riure l'obra, però hi ha un assassinat. I tots podem tenir un mal minut. Si la persona més bona del món, si li toquen un de la seva família o li diuen segons què o el traeixen, pot tenir un mal minut i pot fer una bestiesa. Això pot passar a tots. Llavors, una mica, pues, també es veu això, que són dues persones bones, de bon cor, però que tenen accions, tant un com l'altre, de mala persona en alguns moments, no? Perquè doncs, de tots ens pot passar això. Quan ens fan mal, surt el pitjor de nosaltres i llavors podem transformar en monstres. Però és que això, bueno, és obvi això que dic, però és així.
Perquè aquesta dificultat que té, en aquest cas, l'actor que fa de Sant Miquel, aquesta dificultat per ser dolent, tu el que fas és explicar-li com, no? O sigui, oferir-li una sèrie de maneres de poder-ho fer.
Sí, bueno, estan assajant, és aquestes coses dels directors d'escena que els agrada una mica manipular i jugar amb els actors, que és el seu moment de poder dels directors, i llavors doncs, aquest actor, que amb tota la il·lusió del món farà de Satanàs, una mica el manipula i el va punxant per treure-li la malícia, no?, que es necessita per fer de Satanàs, i també per veure la seva malícia personal pròpia que ell sap que té la persona, no?, i juga amb l'ambivalència aquesta de la malícia del personatge i la malícia real d'ell, i el va punxant perquè li surti la malícia, sí.
Perquè en definitiva és un personatge que ha d'anar a la presó.
Exactament, és un personatge que ha d'anar a la presó i a més d'una manera que no, ell no se sent culpable, sinó una mica l'han utilitzat de cap de turc i per tant té molta necessitat de venjança perquè paga, o sigui, l'han sacrificat una mica en aquest personatge, fan anar a la presó perquè uns quants quedin nets i llavors ell se sent traït, se sent humiliat, se sent rebutjat i una mica amb una gran necessitat de venjança, sí, però és una bona persona, eh? Vull dir que...
No sé, això que estaves dient de que l'envien a la presó pagant encara que no tingui la culpa, em sona una cosa, a coses molt actuals, eh?
Sí, això es dona molt, que es necessiten caps de turc, sobretot en el món de la política, a tots els partits ha passat, doncs, que per netejar una causa, s'han utilitzat caps de turc, sempre... que no vol dir que els caps de turc no hagin fet res malament, però vull dir que se'ls ha utilitzat molt.
Bueno, suposo...
S'ha sacrificat a persones per netejar doncs tot un col·lectiu, no? Això s'ha passat sempre.
Suposo que aquesta feina que deies del director, el Paco Mir no us ho ha fet mai, perquè us coneixeu de fa molts anys tots plegats, no?
Sí, bueno, el Jordi havia tallat amb ell, jo no...
Jo havia fet un musical fa molt temps amb ell, amb el Paco. Amb el Ramon s'han conegut...
S'ha conegut ara.
Però s'han complementat molt bé, eh? Vull dir, trobo que han creat un equip molt bo. Bueno, clar, treballar, imagina't, amb l'autor, i em sembla que és la primera vegada que em passa treballar amb l'autor de la funció, no? És una cosa... Clar, ell...
Infiltrat.
Sí, els autors, clar, els autors normalment els hi agrada deixar el text escrit i veure què passa amb ell, a veure allò com creix, cap on va, perquè sempre és curiós per ells i afalagador perquè allà en surten més coses a vegades de les que ells mateixos s'han imaginat. Clar, una cosa diferent és, a més, que a més a més sigui l'actor, que a més a més estigui trepitjant l'escenari, no? Amb la qual cosa se n'adona en pròpia carn de per on va bé i per on va malament aquell text que ha escrit i com aquell qui diu, canviem rèpliques o modifiquem rèpliques contínuament. Encara estem en període, diguéssim, de rodatge, no? Hem fet poques funcions, hem començat per la gira. I encara retoquem coses i encara llimem coses, no? I en canvi el Paco s'ha dedicat molt a la cosa tècnica, escènica, de la comèdia del gag, que és, bueno, ja ho sabíem, però... demostra que el tio té un ull clínic per aquestes coses, no? Per els 3 segons, els 2 segons, o el segon i mig que s'ha d'esperar abans de dir una rèplica, no? Per cap on has de dirigir-te quan dius una cosa, cap, que s'ha d'ensenyar al públic en cada moment, em sap molt. I aleshores, bé, trobo que no s'han trepitjat gens les competències, no? Vull dir, un, doncs, amb el text i la dramaturgia, i l'altre amb el moviment escènic i la tècnica de la comèdia.
Aquest equilibri que comentes, Jordi, efectivament és molt difícil, aquest equilibri dels temps, no? O sigui, això hi ha, o encara no, només un parell, uns quants segons més o menys, pot canviar radicalment aquella resposta. Bueno, Ramon, avui estem parlant per telèfon perquè estàs assajant una cosa nova.
Estem fent unes lectures, una cosa que estrenarem a l'estiu a la sala Flyhard.
Sí.
I aquesta setmana estem fent, els assajos comencen més endavant, però estem fent unes lectures amb l'actriu que ho farà i la directora per ajustar precisament el text, perquè amb les lectures també et veus molt, pots començar a veure per on respira la ferida, diguem-ne, del text, i per tant ara aquesta setmana estem fent els matins unes lectures amb la Júlia Genís, que és l'actriu, i la Mònica Bufill, que és la directora, sí.
I aleshores tens alguna cosa en aquest moment? Va, ara com feu la gira? Perquè, Déu-n'hi-do, feu bastantes funcions, no?
Sí, després a la tardor anem a Barcelona, sí, amb els bons, sí. Sí, sí, estarem al Teatre Poliorama a la tardor.
I estàs escrivint alguna cosa més?
A mi m'ho preguntes, sí, jo cada matí, sí.
Tinc, ja ho sé,
tinc els matins lliures i els tot dedico això. Sí, però... Què en sortirà, no se sap, si es farà o no es farà, si es quedarà al calaix, jo què sé. Si jo vaig fent, les idees no em falten, vaig fent, ja veurem després el camí que agafa.
No, això ja estava segur, per això t'ho dic, perquè ja sabia que tu fas aquests matins de treball continuat, de forma que pugui funcionar al cap de poc temps a l'escenari. Molt bé, Ramon i Jordi, en fi, anava a dir molt bé Ramon Satanàs i Jordi Sant Miquel, però veig que estaria equivocat i, per tant, Ramon, gràcies per la teva presència a través de les ones. Avui, que és el Dia Mundial del Teatre, de la Ràdio, vull dir, Ah. Vull dir que el Dia Mundial de la Ràdio, per tant, a les zones...
Felicitats,
és, per molts anys. És molt important. I Jordi, no cal dir el mateix. Que, a més, tu ofereixes molt la teva veu també amb molts doblatges.
Sí. Que duri.
I que duri, exactament.
Amb molt de gust, i tant que sí.
Doncs vinga.
Però, fins que ens substitueixin les màquines, que falten dos dies, però... Sí.
Què vols dir? No, home, no. Tu creus?
Però això diuen, ja ho veurem, no sé. S'haurà de veure, no? Com que aquestes coses avancen tan de pressa, tothom dona per fet que d'aquí molt poc no es podrà fer res sense la intel·ligència artificial. Nosaltres ja ens anem fent a la idea, però al moment encara ho fem més bé que la màquina. Ja arribarà el moment.
Esperem que no. Esperem que tardi molt, Jordi. Molt bé, Ramon, Jordi, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i ja ho sabeu, estan a punt d'esgotar-se les localitats. O sigui que ara anem dient, oients, si us plau, aneu a veure els bons, que no us farà dolents.
Molt bé. Gràcies, Eduard.
A tu, a vosaltres. Adéu, adéu.
Adéu.
Això és la vida, ja no sé si m'estimo més ser ocell i deixar-me endur pel vent o ser un cuc que no entén res i surt a veure el sol quan la pluja s'esvaeix. Si això és la vida, ja no sé si vull viure gaire temps en un món enmig del mar o un carrer de la ciutat on ningú els ha preguntat el nom. I mentrestant anem aplaudint misèries, esquivant l'amor, ignorant la mort. Aplaudint misèries, esquivant l'amor, ignorant la mort. Sense sort, la vida és més que això. Tant de bo, la vida voli més que el cor. Si això és la vida, hi ha molt més i som part de l'univers on res desapareix. Aquí et deixo el meu fragment, una partícula en present. No tinc més i no sóc menys. I mentrestant anem aplaudint misèries, esquivant sort, la vida és més que això. Tant de bo, la vida voli més que el cor. Ens porten lluny. I ara uns ulls que ens porten lluny. De tot.
Us he posat una música que es titula La vida és més que això. Que és en Joan Dausà i està molt bé. Per què? Doncs perquè volíem parlar d'una obra que es farà aquest dissabte a la Casa de Cultura, a la sala d'actes de la Casa de Cultura, i el títol és Això no és vida. I aquesta és una obra que ja havíem fet, havíem vist, Van estrenar l'estrè de teatre fa uns anys, jo havia vist aquí a Sant Cugat, però en aquest cas aquesta obra, aquesta representació té un sentit diferent. I té un sentit diferent perquè està dedicat, serà per Oncolliga. I per poder anar a Oncolliga teníem a Montserrat Calamunt. Bon dia, Montserrat.
Bon dia.
Ja volia que m'expliquessis una mica per sobre, sí. Què és Oncolliga.
Bueno, pues Oncolliga és una fundació que es dedica a ajudar els malalts de càncer. O sigui, com els ajuda? Pues tenim psico-oncòlegs, també tenim assistentes socials que van per les cases. També deixem material, llits, caminadors, i després altres ajudes com perruques, maquillatge, les persones que ho necessiten. I nosaltres depenem de Terrassa, però la sede central està a... Bueno, hi ha dues sedes, la de Barcelona, que és la més important, i la de Terrassa. Aquí a Sant Cugat, sede no tenim. Nosaltres ens reunim al Xalet Negre perquè tenim un taller de manualitats...
Que fa bastants anys ja...
Sí, sempre hi ha hagut alguna cosa allà, sí. Abans venien les psicòlogues aquí, però ara van a les cases, a Sant Cugat, perquè bé, es desplacen, perquè després de la pandèmia no han pogut tindre un altre. Per això nosaltres estem intentant pues, recollir diners per aconseguir a veure si pot vindre una fixa un dia a la setmana, però bueno.
És una feina que té molt valor, té molt pes des del punt de vista sociològic, perquè hi ha persones que pateixen de càncer que precisament si es troben soles, tot i que tinguin suport de la família i dels amics, sempre és convenient tenir aquest tipus de suport més especialitzat, podríem
dir. Sí, després hi ha els voluntaris que van als hospitals a atendre la gent que està sola. Això també és un altre tipus de voluntariat que fem nosaltres.
Molt bé. Vale. I per poder parlar d'aquesta obra que farem, doncs tenim el director de l'obra, que és en Ricard Mariner.
Exacte, el director de l'obra, en aquest cas, sí.
Bueno, ja sé que...
En aquesta adaptació...
Fas tots els papers de l'auca, fas de director, fas d'actor, i no sé si també de escenògraf...
Però vaja, jo dic... Bueno, escenògraf sí, però jo sempre dic el mateix. Jo no m'he considerat mai director. El fet de ser director, jo dic que sempre sóc un animador del cotarro, com es diu, però a mi dirigir i manifestat ja moltíssimes vegades que no és una cosa que m'entusiasmi. A mi m'agrada actuar. Però vaja, si hi ha que ir, se va. Vull dir, llavors, bueno, jo he dirigit algunes, però poquetes, val? En aquest cas, doncs, que la Cinta Borrell, que avui no hi és, que no ha pogut venir, no sé si apareixerà per aquí un moment, doncs tenim una relació de fa molts anys com a socis del Club Natació, que ens coneixem, i ens va demanar si podíem col·laborar amb Oncolliga fent aquesta obra per ells perquè recaptin fons. I bé, doncs, lògicament s'ha fet un win-win, no? Nosaltres, els actors i el grup de teatre que ens agrada fer teatre, sigui on sigui i quan ens toqui cada cop que ens cridin, i Oncolliga doncs, se'n podrà beneficiar doncs, del que pugui recaptar per ajudar doncs, a la seva feina. He de dir també que no és el primer cop que col·laborem amb Oncolliga fent una obra, doncs allà al Club Natació, quan hi havia boca de teatre, abans de que vingués la penúltima junta i es va carregar el teatre al Colmentació. Si no, és que aprofito perquè estic molt dolgut amb això. Doncs ja es va fer una obra que es deia Tirant lo tirant, que també participava la Rosa, i també va servir per recollir fons per Oncolliga. I, bueno, per parlar d'aquesta obra, bueno, podem parlar tots dos, Rosa. Vull dir, tant tu com jo.
Hem de dir, clar, que tenim aquí la Rosa Sicar. Sí. Bon dia, Rosa.
Bon dia.
Que també doncs, participa en l'obra i que, a més, d'alguna manera, bé, tots dos han estat també al Mirasol Teatre.
Sí, clar, vull dir...
Home, però ella només ha estat al Mirasol Teatre.
Ella?
Tu només has estat al Mirasol Teatre.
Sí. Home, la Rosa va ser la presidenta i la creadora, junt amb altres persones, de Mirasol Teatre, cap allà l'any 90, si no m'equivoco.
Bueno, sí, jo sempre sí. Com el 88 va néixer el meu fill, 89 al Mirasol Teatre.
Bueno, jo diria o sigui, que 90.
Dos parts. Sí, un sí. Any una cosa i el següent any l'altra.
Pobret, el meu fill.
Déu-n'hi-do, no, per això?
Bueno, mira...
Perquè és molta feina.
Va ser quan va néixer l'oportunitat i jo tenia ganes de fer teatre i, bueno, des de l'associació de veïns van dir què fem perquè Sant Cugat sigui, doncs, menys ciutat dormitori, hi hagi entitats i això. I jo vaig dir, home, jo, a mi m'agrada fer teatre, n'he fet a Barcelona, en el centre parroquial també d'on jo... al Poble Sec i altres llocs, i tenia moltes ganes, em van ajudar, i de seguida va sortir la Pepa Gómez, que també estava molt vinculada també amb el Teatre de Sant Cugat, les seves filles, i es van venir gent...
I el Francesc, Fonolleda, etcètera.
Sí, sí. Hem de dir que heu escollit una obra que és molt divertida, per una banda...
Sí. Sí,
però també, per altra banda, doncs és bastant dura.
És dura, és dura.
Des del punt de vista de la presentació d'uns personatges.
És com,
tràgica.
És com enfotre-se'n d'un mateix contínuament amb el personatge que adopta cadascú, però clar, dintre de que és la mordacitat que té, no sé si es diu mordacitat o no, l'obra amb els seus personatges, però realment és dura.
Clar, això no és vida, són diferents textos. Hi ha el Sergi Oliver, per una banda, que és un gran director, autor, etcètera, amb una gran trajectòria llarguíssima i potent, molt potent. Després hi ha l'Albert...
Espinosa.
Espinosa, que té una altra línia, potser, però que, a més, per la seva formatat inicial, doncs, també déu-n'hi-do. Jo penso que té això, que en moments determinats fa riure, però si tu vas pensant... aquelles persones, aquelles dones que van sortint, aquells homes que van sortint, perquè hi ha homes i...
Sí, no, en aquest cas només són...
I veus.
Sí, bueno, a veure, són els personatges...
Els personatges que...
Auxiliars, de fet.
Aquí tenim,
però que no apareixen, eh?
Aquí tenim la Núria Ayala, la Marta Pàmies, l'Anna Villar, la Gemma Serra i la Rosa Sicà. I aleshores, a l'hora d'escollir l'obra, per què aquesta, Ricard?
Bueno, aquesta obra jo la vaig veure a l'any 2000 a Sitges, quan es va estrenar... Bueno, la vaig veure a Sitges, però va ser també a l'època que la van estrenar, i a mi em va agradar molt. I en aquell moment ni m'ho plantejava, però després allò... Home, és que hauries de fer de director, que no sé què, que no sé quantos. Vaig dir, va, vinga. I els hi vaig proposar aquesta obra. I ja està, que és una adaptació d'en Francesc Fàbregas. No, no crec que sigui totalment... És una adaptació.
Sí.
Però vaja, en si que jo recordi, si fa o no fa, era això, de fet, no? I bé, el fet d'aquests cinc personatges tan marcats a l'obra, la depressiva, la ingènua, l'agressiva, l'estressada, la presumida, que cadascuna amb la seva vida doncs estan tan, diguem-li, tan marcades pel seu personatge, i en aquesta obra, doncs clar, lògicament, com a director, doncs els he de parlar, no, això ho heu d'exagerar a tope, no?, cadascuna, i que es troben en aquesta situació, que totes estan dins d'una UBI, que representa que estan en coma, que, bueno, per elles se n'enteren de tot, i entre elles, pues, es aconsegueixen comunicar, però, clar, externament no es comuniquen amb ningú, no? I al final decideixen què volen fer amb la seva vida, no? Si volen seguir tal qual, o volen tornar, o volen desaparèixer, tal qual. I, bé, jo trobo que és una reflexió de les coses, perquè és com si es fessin un autoexamen d'elles mateixes, de la seva circumstància i de tot el que han viscut al llarg de la vida. És com un examen de consciència, no?, del que està passant.
I la Rosa és la depressiva?
No.
Jo sóc l'estressada.
Ah, l'estressada.
Hi ha personatges que els vaig tindre molt clars des del primer dia. La Rosa és una dona, pues, això, hiperactiva, vull dir que li agrada fer moltes coses i en sap molt.
Per un moment, Ricard, un moment, a veure, però
sí.
Una cosa és hiperactiva i l'altra cosa és estressada, eh?
Sí, però bé,
vigilem.
Havia de
veure, Rosa, tu com t'hi trobes?
Jo no em considero estressada, perquè... I, home, jo m'estresso quan hi ha algun motiu, lo justet, tampoc, no, jo no em considero estressada. Ara, de vegades explico les coses amb molta energia, no? I a vegades la gent em mira així i dic, no m'estic enfadant, eh? És que sóc així. Hi ha gent que diu, no, ja et coneixem, ja. Sí, em passa això. Però estressada, no m'hi considero.
Saps què passa, Eduard? Que a l'obra... paper d'estressada només n'hi havia un. No em podia fer uns altres a mida.
No, m'hi trobo gust, vull dir que algú li deia, algun fil hi ha de...
I els altres papers, doncs bé, l'Anna Villar fa un paper de presumida, molt maco, la Gemma Cera, doncs agressiva a tope. A més, aquesta vegada, amb aquests assajos que hem fet ara per preparar aquesta actuació, perquè no la fem tan sols ara a la Casa de Cultura, sinó la setmana que ve anem ja a una mostra de teatre a Castellterçol i la tornem a fer.
Un teatre amateur que... de sí. La Federació de Teatres Amateurs?
De Castellterçol.
Ah,
a Castellterçol.
Però és que fa aquest any Castellterçol o és acabat passant per diferents pobles cada any?
No ho sé, això. Jo sé que és una mostra de teatre que es feia a Castellterçol i ens van invitar. Bueno, doncs hi anem. I d'aquí un mes la farem a la nau de Valldoreix, també, que la MD ens va demanar. Bueno, aquí va intervenir la Trini Escriuela, que es veu que els hi va passar la obra i els hi va agradar i va dir...
Que estarà dintre d'aquell mes.
Sí, fan una obra, no sé si cada setmana o cada mes, fan... també.
Em sembla que és un mes cada setmana, cada divendres o cada dissabte.
Sí, és així, exactament. I, bueno, doncs el que deia, la Gemma Cera fa un paper d'agressiva que, amb aquests assajos, doncs, l'ha millorat, la tira. Totes, vull dir, l'estressada també, no és perquè estigui aquí davant, Però que molt bé, que jo l'altre dia la van passar en general, t'ho juro, mira que l'hi vi 50.000 vegades i em sé tots els gags i em pixava de riure. Vull dir, bé. I després, doncs, tenim a la Marta Pàmies amb el seu paper d'ingènua que li va perfecte. Perfecte. I la Núria Ayala, pues això, fa de depressiva. I aquesta té el director a casa.
Home, no m'estranya.
Per això no sé si està depressiva, no sé si és per això, però
jo penso,
aquí el que s'ha de buscar, que és, fem teatre per un motiu en el qual, doncs, per beneficiar un colliga, que per mi això és el més important de tot, independentment que nosaltres anem allà a fer teatre i ens ho passarem bé.
Jo no era l'homilia d'aquest programa, que sabeu que faig al principi, sí. He parlat del Dia Mundial de la Ràdio, dient que hi havia dues coses, que era molta gent va començar a escoltar teatre per la ràdio. I música, perquè música de tot el tipus. I després deia que el teatre amateur, i fins a dir que el Moma Dauri i el Jordi Puigcerdà van començar fent teatre amateur, i vol dir que si no existís el teatre amateur, i sobretot a Catalunya, que hi ha moltíssimes companyies funcionant cada setmana, el teatre professional no tindria els actors i les actrius que té.
Segur, segur.
Tota seguretat. El que passa que a vegades hi ha actors o actrius que es dediquen al teatre amateur per diferents circumstàncies, per la feina, per la família, etc, i no s'han professionalitzat, però podrien fer-ho perfectament. Perfectament. Oi, Rosa?
Sí, sí.
és així. Sí.
Hi ha un nivell, jo ho veig contínuament, hi ha un nivell que penses, home, que passa que, clar, ja ho sabem, vosaltres fareu una funció aquest dissabte i recordeu-vos en oients que és aquest dissabte, és a les 7.
A les 7 de la tarda.
7 de la tarda, a la sala d'actes de la Casa de Cultura.
Exactament.
Fareu una funció, ara fareu aquesta que has dit, però, clar, el que no fa una companyia amateur és estar un mes seguit fent una funció cada dia.
Això, aquestes coses, ara ha sorgit la, diguem-li, la casualitat o la circumstància que ara sense saber per què ens han sortit tres funcions
podem
aquestes.
Podem estar molt agraïts perquè això
sí,
no passa
sí,
gaire.
No passa.
El teatre amateur té això, que és molts assajos i poques representacions. Per tant, si és aficionat és que sí, i has de tenir molta afició. Molta.
Però Eduard...
I espais.
Sí.
I espais per poder-ho fer.
Clar.
Bueno, nosaltres perquè tenim la sort de poder, demanant-ho sempre amb temps i d'allò, doncs, poder gaudir de l'espai que tenim a Mirasol, bueno, al casal de Mirasol.
Sí.
I això que diu, que dèieu fa un moment del teatre amateur, vull dir, jo sempre he tingut molt clar que el fet de que fas una obra de teatre, la fas dues vegades i ja s'ha acabat, i d'entrant quan surt el que es diu un bolo, però per mi no és el més important, perquè des del primer dia que jo he intentat fer teatre, ho faig per gaudir dels assajos, d'estar amb els meus companys fent teatre, i quan arriba el dia que fem la funció en públic, jo sempre dic el mateix, avui és un assaig en públic. I en tinc prou, i m'és igual, tornem a començar una altra obra, i llavors, oh, mira, va quedar molt bé aquella, sí, perquè si et poses, si mires tota l'historial, per exemple, de Mirasol Teatre, i comences a buscar totes les obres que s'han arribat a fer per Mirasol Teatre, no crec que cap companyia professional hagi fet tant teatre com pugui fer un grup de teatre amateur.
Segur.
Perquè, clar, tres obres que fem a l'any habitualment, més els pastorets infantils, que això és una cosa que ja tenim instituïda des de fa més de 30 anys, doncs comença a comptar tots els anys que porta, per exemple, Mirasol Teatre, però no dic per Mirasol, ho dic clar,
les companyies
de teatre amateur.
No, i les companyies de teatre amateur, que aquí, amb la història de Sant Cugat, doncs, en una època en què no es podien fer determinades obres, perquè estaven prohibides per la censura, doncs aquí, aquí al costat,
en un monestir,
lloc que es baixava consciència en les catacumbes, doncs es feien obres de Bertolt Brecht, es feien obres de gent que no es podien fer en segons quin lloc, que era una funció, i perquè el mossèn doncs, ho beneïa. Però clar, això segur que va portar moltíssima gent que van a veure una obra com aquesta de dir, jo vull fer-ho o jo vull veure'n.
Sí, sí. L'Església en aquells anys va jugar un paper important, bueno, els mossens dins de les esglésies o el que sigui, perquè també recordaràs quan l'època franquista, doncs, que si pertanyies a algun sindicat o alguna cosa, pues, assisties a reunions clandestines, que anàvem entrant de un en un, de dos en dos, ara es preus un quart d'hora per sortir, ara no sé què, tot això estava beneït pues, pel senyor mossèn de turno, que bueno, vale, sota la protecció de, diguem-li, de l'edifici de l'Església, doncs podies fer aquestes coses, però
I
si no...
I també passava que aquelles reunions que acabes tu de citar, en què teòricament ningú sabia que es feien o es feien d'amagats, jo sempre deia, home, és impossible que no ho hagin vist, perquè a un lloc on no hi havia ningú, en un moment determinat hi havia 25 cotxes. I deies, home, això segur que... Segur, però... Parlo d'un moment 60 cap amunt.
Sí, eh? Jo, home, clar, jo sóc conscient d'això perquè vaig començar a treballar en 14 anys. Estic parlant de l'any 70, 71, 70... Bueno, fins la mort de Franco. Vull dir, aquestes reunions ho feien perquè, vull dir, en aquests moments ja t'afiliaves a qualsevol cosa, vull dir...
Molt bé. Doncs escolteu, m'ho col content de que segueixi la força del teatre amateur, en aquest cas, com deies molt bé, Ricard, amb suport amb una cosa com el Colliga, amb una entitat com el Colliga, que la veritat és que mereix tot el tipus de suport.
Sí, ara nosaltres aquest... molt agraïdes de que ens ho facin, sí, sí.
Jo penso que mereix tot, perquè malauradament també, doncs, a vegades la sanitat no dona allò que hauria de donar, i per tant s'han de buscar fórmules per poder-ho fer.
Sí, hi ha moltes entitats aquí a Sant Cugat, moltes, perquè nosaltres assistim a la taula d'entitats de càncer i neurològiques,
sí.
I n'hi ha moltes, moltes.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut,
a tu.
M'has explicat, i que el dissabte sigui un èxit.
Esperem.
A veure si després d'aquesta segona que teniu previst, me'n surten una altra, i una altra, i una altra, i una altra.
Ja veurem, ara ja estem preparant altres coses. La Rosa serà, bueno, és la directora i creadora i autora i escritora
Escolta'm, explica-ho una mica, Rosa.
Bé, doncs ara feia un temps que estava una mica així com més retirada i, bueno, sempre... Ja he escrit alguna coseta curta que he fet i doncs, hem sigut sempre comedietes i així. I com que també després de l'experiència aquesta amb les dones ha sigut també molt maca, vaig pensar, faré una cosa també amb dones. I se'm va acudir les colònies tèxtils, no? Tot el que és la revolució industrial i així. I de seguida les companyes em van dir, ai, sí, sí, és una cosa que ens encanta. I bé, vaig fer una...
I companys també.
Les persones companyes, no? Exactament. Diuen les regles així. Sí. Bueno, doncs vaig fer una incursió, també, vaig anar allà a les colònies de tot el que és el Llobregat, les vaig recórrer. Vaig tenir molts dubtes, perquè em semblava que, no sé, tampoc volia caure en el victimisme, però ho havia d'explicar... Total, que m'ha quedat una cosa que jo penso que pot funcionar...
Sí, has fet una obra a partir de les experiències en colònies tèxtils.
Sí. Però no són històries, diguéssim, que tinguin un fil conductor. Sí que el tenen, però diguéssim que val més la idea que la història en si, seria una cosa més de concepte, i bé...
Però sí, la història queda una mica reflectida perquè sí. va evolucionant en el
sí,
temps.
Sí, 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 però vull dir que no hi ha un fil de coses concretes, de coses que els hi passen, sinó que una mica és com un... De fet, es diu fils d'un temps, perquè són pinzellades de coses que van passar, d'esperances que es van frustrar i coses així.
Molt bé, doncs, escolta'm, que... quan arribi un moment en parlarem.
I tant, gràcies.
Gràcies als tres per haver vingut.
Vinga, a tu, gràcies. Eduard, moltes gràcies. Vinga.
Estem escoltant una música molt potent, molt potent, de Freilich Fraser, del Klaus Klezmer Trio. I per què? Perquè avui dijous, a les 19 hores, a l'Ateneu de Sant Cugat, aquest grup, aquest trio, clarinet, guitarra i contrabaix, ens faran un concert, aquest concert de cambra de l'Ateneu. I a les 22 hores, al Casal de Torreblanca, Indie Rock and Salvation Inc., Last Hope. I divendres, a les 20 hores, al Teatre Auditori, al concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, la cinquena de Sostakovich, dirigida per Salvador Brotons, amb estrena de Marc Migó, del compositor Marc Migó, que vam parlar la setmana passada en aquest programa, i l'actuació del clarinetista santcugatenc Jonas Mercadal, que en aquest cas serà amb el concert número 2 de Carl Maria Schwanweber. I dissabte a les 19 hores, a la Casa de Cultura, Això no és vida, que acabem de parlar d'això, de Sergi Belbel, David Plana i Albert Espinosa, direcció de Ricard Mariner, a benefici d'on colliga Sant Cugat. I el diumenge, a les 12, a la Biblioteca Gabriel Ferreter, concert amb el duo Embers. És un duo de violoncels. Són aquests concerts també de cambres singulars. I a les 19 hores del diumenge, al Teatre Auditori, Sonríe porque estás en la foto. Amb Sergio Dalma, després de 35 anys de carrera, aquest home continua i a tope, perquè estan esgotades les localitats. I a les 21 hores, també a la cafeteria del Teatre Auditori, Jazz, amb Víctor de Diego, Organic Quartet. I us deixo amb qui us puc deixar. Pues amb el amic Sergio Dalma. Sonríe porque estás en la foto. Venga, adeu, fins la setmana vinent.
Es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro.
futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante, perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer. El mundo es la fruta que vas a morder.